El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
A dos quarts de 10 del matí comencem el debat de política municipal. De fet, avui ho mirava, últim debat de política municipal del 2022, em permetran que al final ens posem una mica macos i fem allò de desitjar les festes, no? En aquell minut d'or que sempre els dono, podem aprofitar per fer una mica tota l'hora. Parlo amb els portaveus dels grups municipals, els representants que ens acompanyen avui són Eloi Cortés, regidor del PSC, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Elia Soriano Costa, portaveu adjunta d'Esquerra, molt bon dia, gràcies per
bon
ser
dia.
Aquí. Nani Valero, portaveu de la Crida, bon dia.
Bon dia.
Ens acompanya Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans, bon dia.
Bon dia.
I Lluís Matas, portaveu de Junts, molt bon dia.
Bon dia, els últims seran els primers.
Comencem amb aquestes frases que em diu que em desestabilitza, senyor Matas, però vaja, som-hi. Som-hi amb les frases fetes, clar que sí. Dèiem, un dels temes principals del ple municipal, si més no així ho hem considerat des de Ràdio Sabadell, és l'aprovació per unanimitat d'una moció sobre el CAP de Can Llong demanant que compti amb una plantilla pròpia i denunciant la concentració pediàtrica. Ho parlem tot seguit, però deixi'm que els afegi un element nou al debat, crec que és rellevant, de l'entrevista que manteníem ara mateix amb el director del CAP Can Rull i del CAP Can Llong, el doctor Cirera, que ens assegurava que seria immediata aquesta separació de les dues plantilles i que el CAP comptaria amb una dotació de 6 o 7 unitats bàsiques, el que són equips mèdics, és a dir, formats per medicina de família, infermeria i altres professionals. Els hi dic perquè crec que afegeix una mica del punt també al debat que hem de mantenir a continuació. Li dono la paraula a vostè, senyor Cortés, tenint en compte que és una moció del PSC la que portava aquest debat damunt la taula. Recordin, 2 minuts màxims per intervenció i anirem calculant temps. Endavant, senyor Cortés.
Sí, intentaré anar ràpid per comentar la moció i aquesta notícia d'última hora que sembla que tenim, que en tot cas és una novetat, perquè el que sabíem fins ara, i per això vam portar aquesta moció en el ple, és que es desdoblava l'equip del CAP de Can Rull i que, per tant, el que fèiem era passar a tenir dos edificis, el del CAP Can Rull i el del CAP Can Llong, amb la mateixa gent que teníem fins ara, i que això no té cap mena de sentit, que obrim equipament sense els professionals que fan falta. Això ja feia temps que es venia reclamant al Departament de Salut. Quan fa unes setmanes se'ns va confirmar que finalment seria així, que per tant no hi hauria cap canvi, va ser quan vam plantejar doncs, de tirar endavant la moció i també quan ens vam adreçar directament al conseller Balcells per part de l'alcaldessa per demanar-li, no?, una confirmació si això era així i reclamar-li que hi hagués un canvi que es dotés completament. Conversa que per cert no ha tingut cap mena de resposta per part del conseller i per això des de l'Ajuntament no vam anar a la inauguració del CAP Can Llong el dilluns. Si hi ha hagut algun canvi, que ja veurem si es confirma o no, benvingut sigui. I entendrem que també ha sigut per la pressió veïnal i de l'Ajuntament, perquè fins ara la informació apuntava a tot el contrari. És a dir, que s'obriria un edifici amb menys professionals dels que feien falta per atendre a tota la població i, per tant, això és una cosa totalment inadmissible per part de la Conselleria de Salut i per això vam portar la moció del CAP de Can Llong per reclamar equipaments amb el conjunt de professionals dels quals han d'estar dotats.
Senyora Soriano.
Nosaltres, com vam dir ahir, defensarem sempre i a tot arreu la millor atenció possible per als veïns de la ciutat de Sabadell. I la millor atenció possible vol dir que cap veí d'aquesta ciutat es quedi sense atenció mèdica perquè en un lloc no hi ha professionals per atendre'l. I això és el que s'està fent ara des de la conselleria i això és el que suposa l'obertura d'aquest nou CAP i això és el que suposa que, tal com es va dir a la inauguració, quan hi hagi la disponibilitat de tenir el personal, s'hi posi. I això ha estat així de ràpid perquè des de la conselleria, abans de l'obertura del CAP, doncs ja s'hi estava treballant, com vam dir ahir. La millor atenció possible vol dir que en cap moment, per cap indisposició de qualsevol professional de salut, per cap incapacitat temporal, com ha passat en altres CAPs, ningú es quedi sense atenció i quan vagis a demanar hora per ser atès la puguis tenir. Això defensarem i continuem defensant. Això es defensa, evidentment, en l'atenció primària, però també en l'atenció hospitalària, però també en la residencial, i aquesta és la feina que s'està impulsant, una atenció de la màxima qualitat possible per tothom a la ciutat.
Senyora Valero.
Sí, nosaltres, la nostra aportació també va ser fer una miqueta de repàs històric, no? De dir, aquí venim d'un barri que ve mancat de serveis des de que es va començar a construir tot l'habitatge i a que es va anar construint el que era el barri de Can Llong, el sector Berardo. I, per tant, és un barri que en origen té moltes mancances i que, per tant, ja era hora que es fes realitat tenir un equipament, òbviament, ben dotat, amb professionals i que puguin atendre el volum de població que té aquest barri, que això també és un altre dels temes que va sortir bastant ahir en el ple, no? Que com era possible que un mateix servei pogués estar atenent a tota la població sense dotar-se de més personal. Hi havia una altra part també de la moció que anava en relació a la concentració pediàtrica, que és una de les lluites també que s'està portant a terme no només aquí a Sabadell, sinó a d'altres municipis, en la qual nosaltres també ens hi hem afegit des del primer moment. Entenem que una sanitat pública i de qualitat ha de donar un servei adequat en qualsevol edat i en qualsevol espai. La notícia que avui apuntaves, no?, aquesta novetat de que sembla ser que ara doncs, hi haurà aquesta dotació, doncs, benvinguda. A nosaltres ens preocupa que, vista també totes les dificultats de gestió que està tenint el Taulí amb temes de personal, ho hem vist les setmanes darreres, no?, totes les concentracions que hi ha hagut d'infermeres que estan sobrepassades, doncs que aquestes dificultats en la gestió de personal també repercuteixin en que aquesta realitat de tenir aquesta dotació de personal al nou cap de Can Llong, doncs sigui complicada, i per part nostra estarem al costat dels veïns i les veïnes per fer realitat com sempre.
Senyor Hernández.
Sí, parlem de sanitat, i jo, un missatge d'aquest matí, a les 8 del matí, d'una infermera d'urgències del Taulí: 105 enfermos pendiente de ingreso en urgencias. Aquesta és la situació. I quan parlem de fer noves infraestructures sense personal, no és una novetat, tristament, lo de Can Llong, perquè vam inaugurar l'edifici Ripoll, per cert, amb un conseller de Junts per Catalunya. Ho dic perquè parlen de ponts, però es veu que el pont es va trencar quan passaven els professionals que havien de contactar. Es va inaugurar l'edifici Ripoll sense nous professionals i continuar funcionant sense nous professionals. Resultat, això que havia de servir perquè les urgències, doncs, el drenatge per anar a planta amb l'edifici Ripoll, doncs avui 105 persones d'ingrés a les 8 del matí a urgències del Taulí. I si parlem del cap de Can Llong, o el dispositiu per ampliar el cap de Can Rull, que és com la pròpia Generalitat ho diu, l'informe del propi Servei Català de la Salut del 3 de novembre parla dels 24.600 habitants que estan assignats a Can Rull, que ells reconeixen que són 6.000 més per sobre de la seva màxima capacitat. Això és l'informe del Servei Català de la Salut. Per tant, obrir un ambulatori, un dispositiu, sense nou personal, reconeixent que a dia d'avui ja tens 6.000 persones per sobre de la teva màxima capacitat, jo crec que no és acceptable. I parlant de l'entrevista que li feies, jo he de recordar que aquesta persona que parla, que és el director del CAP de Can Rull, és un treballador de la Corporació Sanitària per Taulí. Clar, i a mi m'ha sorprès que digui obertament que hi ha una negociació entre Ajuntament i Generalitat molt avançada per incorporar personal a aquest CAP, perquè va en una línia contrària. Aquí hi ha una persona responsable, a part de l'àrea on està Salut, que entenc que no té notícies sobre això, i que va en contra també de les pròpies paraules de la responsable de la Generalitat de dilluns, el cap Can Llong, no?, que deia aquesta frase que també va sortir ahir, i ja acabo, de que el cap està bé i que ja anirem veient que si creix necessita més professionals, però no a dia d'avui. Per tant, és bastant curiós tot plegat.
Senyor Matas, al seu torn. Per cert, tinc ja una paraula demanada per la següent ronda. Si algú més vol dir alguna cosa, aneu, vagin demanant.
Doncs vinga, ja demano la següent.
Endavant, senyor Matas.
No, jo, amb la línia del que deia el senyor Adrián Hernández, hauríem de posar en valor les declaracions que feies esment de l'entrevista d'aquest matí, perquè ahir, a última hora, a les 10, a 10:45, quan sortíem del ple, la notícia no era aquesta. La notícia, segons l'alcaldessa i segons el govern, és que no hi havia cap mena de negociació i cap mena de pont obert entre la Generalitat de Catalunya i el govern de la ciutat al respecte, i que es considerava aquesta obertura del CAP com una presa de pèl. Ho considero igual, perquè fer equipaments sense fer-hi la dotació de personal adequada, doncs sí, sembla una presa de pèl, però ja estem acostumats a que això sigui així a vegades, també amb temes que fan competència a l'Estat espanyol, perquè a vegades obren jutjats i no hi posen jutges. De totes maneres, nosaltres sí, hem fet de pont entre la Generalitat de Catalunya i Sabadell, hem sigut rellevants a Sabadell per la nostra influència en el govern municipal, i hem sigut rellevants quan hem tingut consellers a la Generalitat de Catalunya, que ha sigut durant un any. Aleshores, jo recordo que els últims consellers dels últims, diria, 12 anys han sigut d'Esquerra Republicana, no de Junts per Catalunya. Però, de totes maneres, quan hem tingut responsabilitats al govern de la Generalitat, nosaltres, des d'aquí a Sabadell, hem posat tot el nostre granet de sorra per fer sabadellanquisme per sobre de tot, per posar Sabadell per sobre de tot més enllà de les sigles. Hem fet gestions amb el conseller de Sabadell perquè hi hagi la primera residència pública de gent gran a Sabadell, i esperem que el govern de la Generalitat, doncs, no tiri per terra tota aquesta feina que s'ha fet. Hem dit que farem els jutjats nous, i espero que la Generalitat de Catalunya no tiri per terra aquesta feina que s'ha fet, i hem dit que tindrem grau d'infermeria, i espero que el govern de la Generalitat de Catalunya actual no tiri per terra tota aquesta feina que s'ha fet.
Senyor Cortés.
Posant-me un moment el barret de govern i no de grup municipal, que jo sàpiga, no hi ha cap negociació avançada perquè s'incorporin nous professionals. Potser tenim una sorpresa, i això ha passat sense que jo ho sàpiga, eh? Però vaja, nosaltres, i per reforçar això, tenim sentit de la institució, i per tant, si hi ha una negociació amb el Departament de Salut per incorporar nous professionals, no els deixarem plantats el dia de la inauguració. És a dir, si fem el que vam fer el dia de la inauguració, és perquè no tenien cap mena de confirmació de que hi hagués canvis respecte al que se'ns havia comunicat, és a dir, que es desdoblaria l'equip del CAP de Can Rull, i de fet, com deia, hi ha un missatge de l'alcaldessa directament al conseller que està sense resposta, i és el que ens porta a prendre aquesta decisió. Recordar la seqüència de fets, arribem al dia de la inauguració amb la confirmació de que hi haurà un desdoblament i que per tant no es dotarà el Cap Can Llong amb els professionals que li pertoquen, hi ha el plante per part de l'Ajuntament, hi ha la manifestació dels veïns, aleshores és quan la responsable de la Conselleria de Salut diu, a banda del que ha comentat el senyor Hernández, que bueno, progressivament es podrà valorar si s'incorporen nous professionals, també va dir, bueno, qualsevol persona li pot trobar una pega si vol, no? I per tant s'entén, això ve arrel de l'enrabiada que suposo que van agafar quan van veure que l'Ajuntament no hi era, i després l'altra notícia que tenim és l'entrevista. Per tant, jo ho posaria molt en pinces, ho agafaria molt en pinces, perquè de moment no tenim cap confirmació de cap responsable polític de la Conselleria de Salut de que s'hagin d'incorporar les properes setmanes l'equip complet del CAP de Can Llong. Si això ha de ser així, benvingut sigui. Però de moment, com deia, no tenim cap confirmació de que això hagi de passar.
Perdó que afegeixi, però jo li pregunto exactament quin termini. No? Si estem parlant d'un any, i diu setmanes o mesos. Ho dic perquè...
I per afegir, és a dir, ahir en el ple sí que es va votar un tema que tenia a veure amb el límit de les àrees bàsiques de salut, però no tenia a veure amb els professionals. I en tot cas, si hi havia la voluntat de dotar els professionals del Cap de Can Llong, dels professionals que li pertocaven, si realment hi havia la voluntat, no feia falta esperar a que es modifiqués una simple delimitació de les àrees bàsiques de salut, que nosaltres l'únic que hem fet és acceptar una proposta treballada pel CatSalut.
Senyora Soriano, el seu torn.
Hi ha dos temes molt rellevants aquí, que és, per primera vegada des de fa molt de temps, es parla de les condicions laborals dels professionals de la salut, però dels funcionaris en general, que estan patint retallades des del 2008 i no s'han recuperat. I és molt important que comencem a posar en relleu que aquests professionals porten més de 12 anys treballant en condicions precàries, amb unes retallades fruit d'una crisi que no havien provocat ells i encara les estan patint. I això és molt important. Si col·lateralment, perquè per fi s'inaugura un CAP que fa molt temps que reclamava, es comença a parlar de les condicions laborals dels professionals de la salut, no només metges i infermeries, aquí també hi ha personal d'administració i serveis que també fa la seva feina i és molt important perquè la gent pugui ser atesa correctament, doncs està molt bé que ho posem sobre la taula. I aquí caldrà parlar de convenis, aquí caldrà parlar de dotació de places de professionals d'especialitat, aquí caldrà parlar de negociació de pressupostos per poder dotar i pagar aquests professionals com s'han de pagar. Per tant, és un tema que no s'hauria de quedar en una moció, sinó que requereix un debat molt més profund. La sanitat catalana, que es va desenvolupar especialment durant els anys 80, és un puzzle. És un puzzle molt complex, molt difícil de governar, impulsat des d'una perspectiva de la socialdemocràcia que més tendia cap a la dreta que no pas cap a la socialdemocràcia i, per tant, les conseqüències del sistema sanitari que tenim ara deriven d'aleshores. La gestionem, es treballa constantment perquè la gent tingui la millor atenció possible, fem tota la feina sense fer soroll perquè a poc anem resolent els problemes i les demandes de la gent i, per tant, el que hem de fer és continuar així. S'haurien de felicitar que aquesta és la moció més ràpida de la història, l'aprovàvem ahir a les 9 de la nit i avui ja dèiem que en setmanes o mesos es podria dotar aquest
personal.
Posem-ho
en quarantena, Elia?
Bueno, mirem-ho, parlarem, ens trobarem aviat segur perquè posem no deixaran d'insistir i com correctament no ens deixa insistir ningú de que volem una millor atenció possible.
La paraula ara per Adrián Hernández.
Sí, moltes vegades hi ha un gap entre la mirada política, la negociació política i després el que és la gestió del dia a dia. Insisteixo, pot costar d'explicar, però a dia d'avui la responsabilitat de dotar de personal al CAP de Can Llong és de la Corporació Sanitària per Taulí. Llavors jo entenc que aquest director que pertany a aquesta corporació, jo entenc que amb la seva direcció assistencial ja estan treballant per dotar de metges, infermeres, administratiu i algun TCAI, algun auxiliar d'infermeria, a dotar-lo. Per què? Perquè hi ha aquesta necessitat de les 6.000 persones per sobre de la seva màxima capacitat. I després la Generalitat li donarà els recursos a la corporació, que és el mateix que ha passat a Terrassa amb el CAP Can Roca, que ho ha assumit el Consorci Sanitari de Terrassa. Ells han buscat el personal i la Generalitat, evidentment, s'ha compromès a augmentar-li els ingressos de anuals en concepte d'aquesta atenció. Però això, o sigui, això és compatible amb el que no hi hagi cap negociació entre Ajuntament i Generalitat. I com sé com funciona, o sigui, poso la mà al foc que segur que és així. És així. Per tant, i aquí el tema que jo volia dir, que això arribarà en setmanes o mesos. Si això jo no tinc dubte perquè hi ha una necessitat. El que també denunciem és que s'ha creat un ambulatori al CAP de Can Llong molt per sobre de la necessitat actual, però sobretot de la futura, perquè és un dels pocs barris de Sabadell que té la capacitat de creixement i que després s'ha fet amb una clara intenció, que mai hi ha pediatria. Perquè s'ha fet amb una única sala d'espera. I, per tant, amb una única sala d'espera tu ja estàs condemnant, perquè els protocols sanitaris des de fa anys ja diuen tu abans anaves al Daulí i era l'única sala per adults i nens. Terrassa igual. Van haver-hi protocols fa 2 anys, s'han de separar. Els ambulatoris també. Per tant, si tu crees un ambulatori amb única sala d'espera, fas la intenció de que només hi hagi una atenció, que sigui l'adulta i no la pediàtrica.
Següent torn de paraula, Nani Valero.
Sí. Nosaltres, a veure, entenem que aquí hi ha una part de frivolitat en com s'està parlant de tot això, que si va estar a la inauguració, es va fer foto. Aquí tothom que ha tingut responsabilitats polítiques de tots els colors al govern té també responsabilitat en que aquestes promeses es duguin a terme, sigui d'una manera o d'una altra, i quan abans millor. I a mi nosaltres el que ens preocupa és que amb tot això, de totes aquestes tibentors partidistes entre uns i altres en el moment també preelectoral que hi ha, doncs acabem perdent de vista el que és important, que són d'una banda els usuaris, que ahir nosaltres comentàvem les dificultats que hi ha en aconseguir cita, era un tema que sortia en el CAP Can Rull, hi ha veritables dificultats per tenir cita, no estem parlant de la concentració pediàtrica i no estem parlant tampoc de les dificultats que tenen els personals per aconseguir unes millores salarials. Per tant, estem amb aquesta frivolitat de qui té els ponts i qui surt a la foto i qui no està a la foto i anar posant titulars i em sembla que perdem de vista el que és important, que és que això es dugui a terme quan abans.
Senyor Matas.
Sí, no es tracta de defensa, posant-se medalles uns i altres. De totes maneres, vostès en el govern de Catalunya també li donen suport.
I que si jo no... sàpiga, la Crida és una organització municipalista, li recordo, perquè insisteix sovint en posar-nos unes etiquetes que no són.
Segueixi.
Doncs les seves cosines germanes, que són la CUP, donen suport a un govern de la Generalitat de Catalunya, si no, no hi hauria govern de la Generalitat de Catalunya. El que passa que no els agrada embrutar-se les mans amb res, ni assumir responsabilitats amb res, i llavors el que fan és, bueno, anar fent allò de et dono i et trec i ja t'espavilaràs, eh? No vull cap responsabilitats. Tu governa i assumeix les responsabilitats.
Té una idea molt equivocada.
Senyora Valero, deixa-la acabar, sisplau. No. L'apunto per la següent.
Més allargant-me.
Sí, no pateix.
És la meva opinió.
No pateix.
És la meva opinió perquè a vostès el que els agrada és estar a l'oposició i ho fa molt bé l'oposició. Que no tenen capacitat de governar. El que està clar és que el govern de la Generalitat, en aquest cas, un govern molt dèbil de només 33 parlamentaris, doncs ha d'assumir unes responsabilitats que són molt complicades de gestionar, com són les responsabilitats de salut i de sanitat. En aquest cas, la seva responsabilitat és seva i, per tant, doncs, hauran de fer tots els esforços des d'aquí a Sabadell. Jo estic segur que faran tots els esforços i s'arremangaran, igual que ens hem arremangat nosaltres de Junts per Sabadell, per fer tot el possible perquè hi hagin els equipaments necessaris a la ciutat i, per tant, doncs, estic segur que Esquerra Republicana de Sabadell estarà a l'alçada del que vàrem fer nosaltres, i això no és ficar-nos de medalles, és simplement explicar el que hi ha hagut. El que també és veritat és que si no tinguéssim aquest dèficit fiscal de 20.000 milions, que són 50 milions d'euros que van a Madrid amb AVE i no tornen, doncs podríem fer molts CAPs, podríem ficar molts metges, podríem fer moltes rondes, podríem fer molts ferrocarrils cap a Castellà
i
podríem fer moltes rutes de les Ximeneies. Llavors, això també s'ha de posar sobre la taula, perquè hi ha un dèficit fiscal en el qual a l'estat espanyol ens passa la patata calenta a nosaltres, a la Generalitat de Catalunya, perquè nosaltres volem assumir aquestes responsabilitats com a nació i com a país, però no ens donen els recursos, i aquests recursos se'n van a altres territoris de l'Estat.
Tercera ronda, sobre aquesta qüestió. Els aviso que no sé si en farem gaires més, que volem parlar d'altres coses. Elia Soriano Costa, m'havia demanat la paraula.
És un tema molt important, la salut. Realment dona per aquest debat i per molt més, i em sap greu perquè ens estem deixant els drets professionals, no només salari, les condicions laborals són molt més enllà de salari, ens els estem deixant en un calaix, però no passa res. Em sorprèn molt sentir d'alguns responsables que, clar, el govern només informa i ens arriba només la informació i no negocia amb nosaltres. Benvinguts al rol d'oposició. Sí, a nosaltres ens passa constantment en aquesta ciutat. I no passa res, som oposició, rebem una informació, això es farà així, si els agrada bé...
No, però jo estic parlant d'un govern municipal amb un govern de la Generalitat.
Igual, igual. Sempre, informació, negociació, és un límit molt difícil. Parlem de condicions laborals, parlem de nous professionals, parlem de diners. I sí, senyor Matas, no és només el dèficit fiscal que tenim, és que tenim una llei de dependència que ens donen la competència però no ens donen els recursos, i com aquestes tantes altes. Però ho hem de gestionar. Els recursos que tenim són els que tenim, hem d'aprofitar-los, treure el màxim rendiment a aquests recursos, fer el màxim possible amb els recursos que tenim i continuar reclamant el que ens correspon. I amb els recursos que tenim, dotar el cap de Can Llong el més ràpid possible dels professionals que li corresponen. Potser acabarà sent un cap de concentració de pediatria, senyor Hernández, perquè només té una sala d'espera. Que només és una sala d'espera no vol dir que no hi hagi pediatria mai. No ho sabem. La gestió és molt complexa, com ha dit el regidor Matas, i per tant s'anirà gestionant a mesura de que les demandes i les necessitats del barri es vagin donant resposta.
Però vostès negocien amb l'estat espanyol? Negocin, posin això
senyor
sobre
Matas,
la taula.
Senyor Matas,
negociem, negociem, no parem de negociar.
Taula de negociació.
Senyor Matas, després té la seva paraula, si us plau. Senyor Cortés.
Jo no sé si els diners del suposat dèficit fiscal van amb AVE, Pont Aeri o BlaBlaCar a Madrid.
Bueno, amb Rodalies i per això van tan lents.
O amb Alsa, que també és una manera d'anar fins
també
a
Madrid. Valent.
Són 8 hores per anar al Fajarín. En tot cas, em sorprèn molt la intervenció de la senyora Valero i també de la senyora Soriano, perquè aquí, bueno, primer la senyora Valero com si ella no fos membre d'un partit ni fos candidata a l'alcaldia, eh? Aquí els que fem partidisme i volem guanyar les eleccions som els altres, vostès no es presenten per això. Ningú està parlant del famós i que tantes medalles han penjat pacte de salut del mandat passat.
avui no m'estan recordant que el PSC va ser l'únic partit que va votar en contra del pacte de salut, que era posar 4 milions d'euros al taulí i que es construís aquest cap de Can Llong. Potser perquè no els interessa recordar que gràcies a aquest pacte de salut s'ha fet aquest cap de Can Llong sense els professionals necessaris. I, per tant, això recordem-ho també, perquè a vegades corren molt a recordar-nos i avui no ho han fet. I és d'aquelles coses que és, primer, l'Ajuntament no ha d'invertir en competències que no són pròpies de l'Ajuntament, i després, veient com ens han torejat per part de la Generalitat obrint un equipament sense els professionals, crec que encara valida més la posició que vam tenir en el seu moment. Senyora Soriano, quan jo parlava de la relació amb la Generalitat, jo sempre ho he dit, és a dir, amb la Generalitat ens podem entendre, podem treballar i hi ha un respecte institucional i podem anar plegats a fer les coses i explicar-les, per molt complicades que siguin, ho podem fer. El que passa és que en aquest cas no hi ha hagut aquesta voluntat. És a dir, ja no sé que hi hagi algú del meu govern que estigui negociant amb la Generalitat sense que ni jo ni l'alcaldessa ho sàpiga, cosa que veig complicada, això no s'ha produït i, per tant, per això prenem aquestes decisions. Si la Generalitat vol sobre la taula i vol negociar com s'incorporen aquests professionals i vol fer a través del Consorci Sanitari del Parc Taulí, on també tenim representants, cap problema. Però aquesta proposta...
Si no m'equivoco.
No, la presidència no. Tenim dos... No, la presidència no la tenim. Ara no hi ha presidència perquè la senyora Mariona Creus va morir. Ho dic perquè sapiguem del que parlem. Però aquesta posició, aquesta proposta de negociació no ha estat mai sobre la taula. I la informació que se'ns ha donat és no hi haurà més professionals al cap que enlloc. L'altra novetat, que senyor és la que tenim avui, encara no està confirmada a nivell polític.
Senyora Valero.
Sí, dues coses. D'entrada, el senyor de Matas, nosaltres tenim capacitat de govern i som absolutament responsables. El que no ens agrada és les seves polítiques de privatitzacions i, per tant, nosaltres no estarem mai al seu costat amb aquest tipus de polítiques. La nostra responsabilitat és absoluta i, sobretot, amb la gent, posant la gent per davant. Per davant, fins i tot, del que són les competències. I celebro, senyor Cortés, que hagi tret vostè el tema dels 4 milions, perquè no tenia interès en fer-ho, perquè no es sentissin, com ahir, tot nerviosos perquè vostès no havien... se'ls va recriminar que no haguessin votat a favor.
Mai.
Sí, nerviosos. I, de fet, gràcies a aquella inversió, hi ha un equipament que, òbviament, s'ha de dotar. Amb això estem d'acord, però hi ha un equipament. I gràcies a aquella inversió s'ha pogut fer també, a través de les seves derivacions, l'edifici taulí, infradotat, com apuntava també. Són diners que es van posar, i es van posar de manera responsable, amb una alta responsabilitat de governança i de millora de les condicions, tant de les urgències com de la salut i la sanitat a la ciutat. Per tant, sempre que calgui passar per davant de les competències posant al centre les persones, la Crida ho estarà fent.
Senyor Hernández, al seu torn, no sé si tenen més coses a dir sobre aquesta qüestió o podem tancar aquí, en queden dues paraules, senyor Hernández, senyor Matas, perquè si no només parlarem d'això, que no és que em sembli malament del tot, però vaja. Senyor Hernández.
Un recordatori al senyor Matas perquè ell, a falta d'arguments, sempre té el dèficit fiscal que
digui,
per tothom és. Jo, mira, li recordaré que l'última llei de finançament autonòmic que es va aprovar, la va aprovar el seu partit, que la va pactar amb el senyor Zapatero a Madrid.
Hosti.
igual que l'Estatut de Catalunya.
Prehistòria.
I jo recordo que deien en aquell moment, no fa tant, que deien, amb aquest acord històric Catalunya ja no tindrà cap necessitat de finançament. Però què passa? Com després no saben gestionar, sempre tenen problemes. Perquè vostè parla de gestió, però no saben gestionar. I després us van agalorar de ser els campions de les retallades, perquè era necessari fer les retallades. Us recordeu, no? A la sanitat, amb el senyor Boi Ruiz. No parlàveu d'una necessitat de finançament, sinó parlàveu de retallades per ideologia i per que apostava per això.
Per
tant, ara no em parli de dèficit fiscal, perquè li torno a recordar que els impostos els paguen les persones i no els territoris. Per tant, si no tenen capacitat de gestió, doncs no posin el dèficit com a argument, perquè, a més, totes les comunitats autònomes, independentment dels diners, hi ha una cosa que es diu, quan inverteix cada comunitat autònoma per càpita en sanitat? Per què estem a la cua nosaltres? Per què? Perquè és una voluntat dels que governen. Per tant, a partir d'aquí, i sobre el que parlaven, i ja per tancar el debat, o espero, és una llàstima que un barri amb les necessitats de Can Llong tingui aquest tractament per part de l'administració, tant l'àmbit educatiu com l'àmbit sanitari, i insisteixo, comentaré que feia la senyora Soriano, no és creïble. Vull dir, no, doncs potser passa a ser centre pediàtric, sí, i llavors els adults on no els enviem? Al Nord, a la Concòrdia, Clar, és que vistem un santo para desvestir a otro. Això no planificar.
Això no planificar, senyora Soriano. Les dones no, mai hem tingut atenció ginecològica en els nostres caps i no hem liat cap pollastre.
Senyora Soriano.
Potser perquè som dones.
Bueno, la veritat, que jo no he fet cap comentari en relació a aquest tema, eh? Vull dir que...
És que, clar, un pediatre cada cap, però ginecològica no, perquè, clar, les dones...
Soriano, senyora Soriano, sisplau, va. Últim...
A veure, una visita d'un nen i tu que tens fills, quantes visites requereix un nen al llarg de l'any i quantes visites per un tema ginecològic... Jo crec que al final posem les coses en el seu context, eh?
És un servei com psiquiatria o com qualsevol de servei.
M'estan fent poc cas avui, trobo. M'estan fent molt poc cas.
Bueno, si l'aposta és seva, tenen la conselleria a vosaltres,
Ho veuen, no? Ho veuen, no? Que m'estan fent molt poc cas avui. Senyor Matas, el seu torn, i ara sí que he decidit que tanco.
No, home, no, tanca, no li doni la paraula, senyor Matas.
No, home, no, pobre. Endavant, senyor Matas.
El més ordenat i disciplinat sóc jo en aquesta
sala.
Bueno,
no sé què dir-li. Va, parli, parli.
Miri, els impostos que paguem aquí a Catalunya i que se'n van a Madrid amb el tren de la bruixa i no tornen, són...
Perquè això no és cert, senyor Matas.
Vostè també l'ha tallat amb ell mentre parlava. Va.
No, això després queda bé amb el tall, després això, tot junt queda bé. Són dels independentistes i dels no independentistes. Per tant, aquests 20 milions que van i no tornen, i que no tornen per tenir els serveis que a Catalunya, com a país i com a nació, i amb voluntat de servei al ciutadà, volem tenir, i no venen...
Els que no tornen són el de la malversació. Aquests sí que no tornen mai.
Senyor Randes.
Aquests diners són dels independentistes i dels no independentistes. Si Rodalies no funciona... perjudica els independentistes i els no independentistes. Si els jutjats no funcionen, perjudica els independentistes i els no independentistes. I si el cap de Can Llong no funciona, perjudica els independentistes i els no independentistes. I vostè sap que a Can Llong hi ha votants independentistes i no independentistes. Amb aquests recursos podríem fer 50.000 caps de Can Llong. Dit això, el govern de la Generalitat ha d'entomar les responsabilitats. No vol tenir, si vol tenir el govern de la Generalitat ells solets, doncs han de tenir consellers i conselleres amb capacitats per resoldre els problemes de la gent i amb capacitats, la gent d'Esquerra Republicana de Sabadell, de posar Sabadell per sobre de tot. I té raó també, s'ha dit, que Can Llong és un barri amb un dèficit d'infraestructures i de serveis pel creixement que hi ha hagut. Això ens ho trobarem també a Can Gambús, en el futur. Anem-hi pensant. I nosaltres, des de Junts per Catalunya, des de Junts per Sabadell, i altres també ho han fet, hem demanat insistentment també que hi hagi una estació de Renfe, de l'Estat espanyol, aquest Estat espanyol que tothom quiere, doncs que inverteixi en Rodalies i posi una estació a Can Llong per donar servei als veïns i veïnes de Can Llong que vostè tant coneix.
Va, hem dedicat mitja hora bona a parlar del cap de Can Llong. Crec que també s'ho valia, eh? Una altra de les qüestions que posaven damunt la taula en el ple de desembre era l'aprovació de forma provisional del Pla de Patrimoni, el Pla de Protecció de Patrimoni, un document que amplia els elements protegits per sobre dels 800, és a dir, més del doble que en la catalogació anterior, la del 2011. L'aprovació arriba després d'un procés de més de 5 anys de debat a l'entorn d'aquesta qüestió. Senyor Cortés, li dono la paraula sobre aquest tema.
Molt bé. Bé, jo crec que es va parlar molt del procés que s'havia seguit per aprovar aquest pla, aquesta aprovació, resolució d'al·legacions i aprovació provisional, perquè evidentment és un àmbit complicat. Passem a protegir 868 elements de la ciutat, i és un àmbit on tenim molts dèficits. Molts dèficits que, sincerament, i podríem fer, la part més partidista, de culpar quins eren o quins no eren, però és una ciutat amb dèficits, però no, això no és un problema d'ara, ni del mandat passat ni de l'altre. Fa dècades que Sabadell no es protegeix el patrimoni, moltes dècades, i per això a mi, que sóc jove, a vegades, com que hi ha patrimoni de la ciutat, que ja no l'he vist, a vegades em sorprenen, no?, com certes proclames a protegir el patrimoni, quan dic, bueno, però i aquí, fa 50 anys, fa 60 anys, hi ha moltes coses que ens hem deixat perdre, que la ciutat s'ha deixat perdre, i no sé, no s'ha fet res, no?, tant privat com públic. I per tant, això també ho volia dir, perquè a vegades es posa el focus com molt en el moment immediat d'ara, quan tenim situacions d'algunes peces patrimonials que estan en conflicte o que es podrien perdre, però m'agradaria recordar això, és a dir, aquí tenim un dèficit, però de fa dècades, i segurament d'abans de l'arribada de la democràcia, I per tant això també és una cosa que hem de tenir en compte, perquè com deia, a vegades es posa molt el focus o se'ns reclama els que estem actualment no? De dir, s'ha de protegir el patrimoni, i dius, bueno, però n'hi ha alguns que ja tenen certa edat, que fa molts anys que hi són i que s'han deixat perdre el patrimoni, no? Jo crec que això també val la pena posar-ho sobre la taula, perquè si no, no estaríem en la situació que estem. Dit això, doncs benvinguda sigui l'aprovació provisional d'aquest pla, sobretot perquè ens doti més eines i més claredat a l'hora de protegir el patrimoni, i que també el fem funcional, perquè a vegades doncs, no hi hagi operacions que no es puguin fer o hi hagi adequacions de patrimoni que es puguin fer per les limitacions urbanístiques que s'imposen.
Senyora Soriano, al seu torn.
Tenir el pla per fi és una bona notícia per la ciutat. Sabadell és una ciutat relativament jove, amb un patrimoni relativament jove. Què ens passaria si fóssim una ciutat com Barcelona, que té edificis del 1200 i haguéssim de protegir? Bueno, ens haurien caigut, segurament. Però tenir el pla vol dir que ara necessitem tenir diners. I tenir diners no només dels que inverteix directament l'Ajuntament, que evidentment, sinó ser capaços de dissenyar unes regles fiscals que permetin que el patrimoni privat no acabi caient i que no hi posem més pegues. I això vol dir tenir uns serveis administratius de l'Ajuntament que permetin donar llicències en el mínim temps possible, perquè quan algú que té patrimoni privat està disposat a fer la inversió de recuperar-lo, no acabi desistint per les complexitats que acabaran portant-li aquesta rehabilitació. I tenir patrimoni vol dir començar a pensar quin ús li donem a aquests edificis que pugui beneficiar el màxim de gent possible. I el pla està molt bé, doncs ja el tenim, ens felicitem tots, posem-nos a treballar en la resta de coses que hem de començar a fer.
Següent torn de paraula, Nani Valero.
Sí, nosaltres també ens alegrem de que aquest, el PEPS, no, que en diem ara, ja podem acotar ja les sigles, estigui en marxa i ens celebràvem tot l'equip que ha fet possible que el tinguem, amb la complexitat de treball que això significava. Recordàvem que eren 5 anys i mig de feina que ha tingut en compte també molt a la ciutadania i a les entitats, i que, per tant, doncs ara s'ha de fer una mirada cap endavant, i estic d'acord, sense que sigui un precedent, amb el senyor Cortés, que fa dècades que és un tema que està absolutament oblidat. I sí, sí que tenim patrimoni més enllà del 1200, vull dir, fa poc que la premsa sortia a l'aqueducte romà, a la zona de Sant Pau Riu Sec. Vull dir, Sabadell té un patrimoni i té uns béns arqueològics que són molt importants. I el que passa és que tot això s'ha doncs, de protegir, s'ha de veure com en podem gaudir tota la ciutadania. Jo penso que els reptes ara són dos. Un, que com a responsables de govern, ara els que hi són i els que hi siguem més endavant, doncs cal que hi posem dotació de recursos en les inversions en el patrimoni. Però hi ha un altre tema que per nosaltres també és molt important, que és com decidim col·lectivament els usos dels espais de patrimoni que són municipals. Val? Entenem que el patrimoni és de tota la ciutadania, és de tothom, i per tant tothom s'ha de sentir interpel·lat a decidir i a fer propostes sobre els usos, no només ha de sortir de les idees d'alguns que es pensen que el patrimoni és seu.
Següent torn de paraula, Adrián Hernández. No sé si volen dir alguna cosa més sobre aquesta qüestió, si no seguirem avançant, senyor Hernández, al seu torn.
Sí, jo només una reflexió. És que és important tenir el PEPS, haver-ho treballat, però després arriba la realitat. I la realitat és molt tossuda. I és que un pla sense diners, pues un pla al calaix que no té cap tipus d'utilitat. Què passa amb el patrimoni? I jo estava d'acord amb una de les persones que ho va impulsar i que crec que entén molt d'això, que era l'exalcalde Matías Sarracán, que ell sempre deia, no? És que als privats se li ha d'exigir que cuidin el patrimoni, i tenia raó, i feia referència en aquell moment al castell de Can Feu i a l'art tèxtil. Ara és municipal. El castell de Can Feu, 7 anys després de ser municipal, o 6, està millor o pitjor? De l'art tèxtil, sí, hem posat ara primer 4 milions d'euros, ja veurem si ja haurem de posar més. Van comprar també el de
Sallarès
i Déu, gràcies. Aquí, sí, mica en mica hi ha idees per omplir-lo, però malauradament tenim que no tenim la capacitat com a ajuntament de posar els diners, o tots els diners que requeriria en patrimoni, i després que quan els privats s'interessen en algun lloc per posar una activitat, no és només que la façana es respecti, que això és més fàcil, sinó hi ha tanta problemàtica per fer coses dins que no tindria cap impacte des del punt de vista patrimonial, no? Sempre ho diuen els arquitectes, però és que si canvio això, patrimonialment no canvio res. Que moltes vegades desisteixen. O has de fer una inversió molt important. Ho hem vist en un restaurant que sí que va obrir, que va fer una inversió bestial.
Va estar un any.
I no té l'última planta, no la pot utilitzar. Per tant, trobar persones que realment facin això és molt complicat. Llavors, la realitat és això, que els privats és molt difícil que inverteixin i el públic no tenen aquesta capacitat.
Senyor Matas.
Doncs jo reitero, celebro
el micro, sisplau.
Celebro que hi hagi aquesta iniciativa per fi del foment de la conservació urbanística i paisatgística i arquitectònica de la ciutat. És feina de tots i tots estem orgullosos i contentíssims del patrimoni que tenim. Nosaltres els primers, i sí, no ens el fem nosaltres, no ens el fem nostre el patrimoni, senyor Valero. Simplement nosaltres li donem un ús en comptes de deixar que caiguin a terra com fan altres. El que nosaltres estem posant és en valor tot aquest patrimoni que tenim, valor patrimoni arquitectònic com pot ser el modernista, l'industrial o les xemeneies, evidentment. Alguns se n'enriuen, però és el turisme que tenim, és el turisme que volem, és posar en valor tots aquests elements patrimonials que tenim a Sabadell, aquesta història i aquests actius, com poden ser doncs, aquests edificis industrials, modernistes i de les xemeneies, per què no, dels vapors, etc. I per tant, doncs, només cal donar una volta per altres ciutats, com poden ser Reus o Manchester o Brooklyn, per veure quines prioritats tenen alguns i quines prioritats podem tenir nosaltres aquí. I nosaltres, que des de Junts per Sabadell doncs, impulsem el programa de projecció de ciutat i turisme, doncs tenim com a prioritat, evidentment, doncs, obrir aquesta oficina de turisme i promocionar el turisme sabadellenc, posant en valor tots aquests actius, a través de rutes, a través d'un turisme cultural de qualitat, i això ho estem fent i n'estem orgullosos, i el que demanem és que hi hagi, evidentment, dotació pressupostària per tirar-ho endavant i perquè els edificis no se'ns caiguin a terra. Els nostres, els primers, i els dels altres també exigir-ho, els privats exigir que també, evidentment, tinguin el manteniment. I m'afegeixo al que s'ha dit anteriorment, hem de donar facilitats perquè els privats puguin instal·lar negocis, restaurants, comerços, promocions immobiliàries, habitatges, etc. Hem de facilitar perquè, si no, el que farem és ni fer ni deixar fer. Llavors, això ho hem d'aplicar. I també recordaria que l'Estat espanyol té edificis que s'estan caient a terra, com poden ser la Caserna i Correus, en els quals, doncs, bueno, perquè no hi ha voluntat de fer-hi res.
Canvio de tema. En tindrem 2 minuts justos i ja els dic que no podran recontestar perquè, si no, no podrem seguir avançant. Val? El ple municipal també ha donat llum verd a unanimitat a demanar recursos als fons europeus Next Generation per finançar la millora del riu Ripoll. Tot plegat després que la primera convocatòria quedés fora de les ajudes per exhauriment dels recursos, tot i que el punt s'ha aprovat per unanimitat, el debat s'ha escalfat quan ha aparegut el projecte del Surf City a demanda de l'ADEC demanant la retirada de la iniciativa abans de demanar aquesta ajuda als fons europeus. Avui li toca començar cada ronda, però és que tot és de l'àmbit municipal o del PSC. Senyor Cortés, endavant.
Bueno, sé que em quedaré sense rèplica, però vamos allà.
Tindrà el minut de glòria.
Exacte, és veritat. Bé, recordar això, que la primera convocatòria, no, tot i tenir bona puntuació, no vam rebre la subvenció per la manca de disponibilitat pressupostària, per tant esperem que aquesta vegada sí que ho puguem rebre. És un projecte que s'ha treballat molt intensament a nivell tècnic i que crec que és de molta qualitat. I sí que en referència al que es deia del Surf City, a mi em sembla preocupant amb aquesta mena de xantatge que es va plantejar, no? de dir, doncs mira, com que no ens agrada el Surf City, anirem per aquest projecte, intentarem boicotejar-lo fins al final. Home, jo crec que no s'han de barrejar les coses, perquè al final el que sembla és una entitat que diu que defensa el medi ambient, el que al final es planteja és que intentarà impedir per totes les vies possibles que arribin fons europeus a Sabadell per millorar el riu Ripoll. I crec que això és greu. crec que això és greu que es portin les coses fins a aquest terme, no? I per tant, jo els demanaria que s'ho replantegin, perquè una cosa és la lluita política, si volen, per un projecte com és el del surf, i l'altra cosa és la possibilitat de rebre 4 milions d'euros de fons europeus a la ciutadania. Ja explicaran ells, si boicotegen aquesta arribada de fons europeus, perquè ho han fet i perquè impedeixen que arribin aquests recursos tan necessaris per millorar el riu Ripoll.
Torn de paraula per Elia Soriano Costa.
Sempre és important mirar d'aconseguir tots els recursos possibles per tirar projectes endavant a la ciutat. I si a més aquests projectes van en vies de reforçar la sostenibilitat, que és una competència transversal, és un dret transversal que tenim tots els ciutadans, doncs evidentment hi hem d'estar d'acord. És un projecte tècnic que està molt treballat. L'anterior projecte va tenir molt bona puntuació, però va tenir menys puntuació que altres projectes. Per això no va tenir recursos, perquè la puntuació era més baixa. Nosaltres podem estar molt satisfets del nostre projecte, però per poder gaudir de subvencions europees o de fons en concurrència competitiva de qualsevol altra administració, evidentment la nostra proposta ha de ser molt bona, evidentment la nostra proposta ha de ser millor de les propostes que es fan al voltant. No podem sempre estar supersatisfets de lo bé que ho fem nosaltres sense mirar que al nostre voltant hi ha gent que ho està fent molt millor, i també depèn de la nostra capacitat d'aportar i d'executar en el termini correcte. I tot això, posat en concurrència competitiva, no ens pot fer oblidar que hi ha una part del que diem que volem protegir que estem disposats a donar-li un ús privatiu que, a més, no respecta els principis de sostenibilitat ambiental que hauria de tenir. I sí, demanem els fons europeus perquè creiem que cal fer-ho, perquè creiem que cal revitalitzar el Ripoll, però creiem que no es pot amagar que hi ha una intervenció just en el punt en el que estem demanant subvencions europees que no acabaria de complir els requisits per obtenir aquests fons.
La paraula ara per Nani Valero.
Sí, nosaltres vam votar a favor en el sentit de que el corredor del Ripoll, el projecte que anava a un tràmit, bàsicament, que era per que es votés demanar aquests diners a una fundació que gestionen els fons europeus del Ministeri. El projecte del corredor recull quatre actuacions que per nosaltres en són molt, molt conegudes, que formen part del programa del Parc Fluvial que es va fer al maig del 2019 i que havien quedat en un calaix. Per tant, aquestes quatre actuacions que queden recollides dins del corredor del Ripoll per nosaltres són absolutament valuoses i tant de bo aconsegueixin aquests diners europeus per dur-les a terme. I en tot cas, manifestàvem que en aquest sentit i d'aquí una mica també entendre la intervenció que va fer el president de l'ADENC, que venia a dir que aquest govern actual, el que és una mostra més és de la seva incoherència, no? Per una banda està presentant un projecte que té per objectiu renaturalitzar integralment l'ecosistema del Ripoll amb aquestes quatre actuacions, i per un altre costat posa catifa vermella a un privat perquè artificialitzi el Ripoll. Per tant, d'aquí la incoherència, òbviament, de dir, no és possible que estigueu demanant recursos per naturalitzar i a la vegada estigueu posant això, catifa vermella, un projecte que és artificialitzar el Ripoll. Per tant, lo lògic seria que es retirés i que s'aturés ja el projecte del Surf City.
Senyor Hernández.
Ara, al costat de la bassa Sant Oleguer hi ha un terreny de sol esportiu i ja veurem si s'acaba fent un projecte esportiu o no, que és l'únic que es podrà fer. Per tant, és sorprenent l'actitud d'ahir del president de l'ADENC. Jo li tinc tant respecte a aquesta entitat i tot el que ha fet al llarg de la seva història que el sectarisme d'actual president, pues, mira, ni el comento perquè mereix molt respecte a l'entitat. Perquè no val a dir això de o conmigo o contra mi. No. Al final ja són 4 milions d'euros que seran per la ciutat, molt necessaris en un espai verd, i ojalà d'aquí dues dècades el pitjor que li pot passar a aquest espai natural sigui el projecte del Surf City, que serà un espai de sol esportiu, que ho estan venent com que és un impacte al Ripoll, i és mentida. I no hi ha catifa vermella perquè les condicions les posa l'Ajuntament i ja veurem què passa, perquè amb aquestes condicions ja veurem si alguna empresa vol fer aquesta inversió. Per tant, s'estan dient coses que al final potser no acaben passant precisament perquè l'Ajuntament han posat unes condicions. Per tant, la veritat que és bastant sorprenent que es digui això. Insisteixo, i moltes persones estareu molts més anys parlant de política. Ojalà tot el que li passi al Ripoll d'aquí a molts anys sigui el projecte de Surf City. Perquè, entre altres coses, si va el ferrocarril a Castellar, per on passarà? Pel cel?
Amb drons.
Senyor Matas.
Sí, històricament Sabadell ha viscut d'esquenes al riu i això és una realitat, i els del sí, doncs jo crec que ens estem posant a treballar, doncs, perquè això no sigui així i perquè l'entorn natural de Sabadell, amb del qual tots en gaudim i en fem un ús a nivell d'oci, de lleure i de passejades, etc., doncs el que volem és que estigui més digne i més net i més ordenat i, doncs, per tant, doncs, amb això ens tenen el del sí, i ja trobàvem a faltar les pancartes del no, han tornat a sortir les pancartes del no. Qualsevol cosa que hi ha en positiu en aquesta ciutat, sempre hi ha la pancarta del no. Si tu vas a buscar diners a la Unió Europea perquè t'ajudi a tirar endavant projectes en positiu per la ciutat, et surt la pancarta del no. Qualsevol cosa, doncs, hi ha la pancarta del no. En aquest cas, doncs, evidentment, doncs, hi ha els del sí, i en els del sí ens hi trobaran. A Junts per Sabadell estem en el projecte de Gran Via Ripoll, en la transformació del projecte de Gran Via Ripoll, en aquest projecte de Gran Via Ripoll, que és posar més verd i menys contaminació, més cotxe i menys cotxes, també inclou a afavorir totes aquestes accions que van amb la línia de potenciar el Ripoll i d'ordenar-lo, i en aquest sentit, doncs, ja hi vàrem a votar a favor amb els projectes, amb les propostes inicials, i aquí ens tindran. En aquest sentit, doncs, nosaltres encantats, doncs, que a la Unió Europea o els fons que ens vinguin ajudin a revitalitzar aquest entorn natural. I precisament li recordaré una cosa: a través de la regidoria d'esports, la regidoria d'urbanisme i el programa del Visit Sabadell, en el qual liderem nosaltres de Junts per Sabadell, precisament ara hem editat una guia conjuntament amb l'OES per posar en valor totes les rutes que hi ha al voltant del rodal i dels paisatges naturals que tenim a Sabadell. Per tant, doncs, la nostra aposta és claríssima en aquest sentit i cap pancarta ens farà callar.
Doncs última ronda d'aquest minut, que serà minut 15, de glòria que tindran per fer un batibull de tot el que vulguin, que comença vostè, senyor Matas.
Començo jo?
Sí.
Doncs escolti, miri, què és aquest acte? Ja bones festes?
I una mica si li ha quedat alguna cosa al pap.
Quanta estona tenim, manera. Diu?
Un minut 15.
Ah, un minut 15. Doncs vinga, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs escolta, primer de tot, jo desitjar, doncs, que tots els d'aquesta taula i els que ens escolten i les famílies, amics i saludats i tots els veïns i veïnes de Sabadell tinguin salut. Venim d'uns anys de moltes complicacions i de moltes pèrdues de gent estimada. Per tant, doncs, sembla que el pitjor passat i tinguem un Nadal, doncs, amb aquest entorn més de contacte físic i saludable i d'alegria i de joia, i que tot aquest ambient nadalenc, doncs, ens acompanyi. També val a dir, doncs, que després d'un mandat anterior, amb uns Nadals molt grisos, amb un entorn de decoració molt gris, doncs, per fi a Sabadell tenim un Nadal com cal, tenim un passeig nou, tenim unes activitats, diem-ne, al voltant del Nadal, doncs, que fan que Sabadell sigui capital. Això també afavoreix aquest turisme i aquesta visita de gent de fora, que ens sentim orgullosos de que tinguem aquest Nadal ple d'activitats i ple de visitants. Amb això també hi hem contribuït nosaltres de Junts per Sabadell, a través d'aquesta aprovació de pressupostos i a través del Visit Sabadell, i hem posat el nostre granet de sorra. Contentíssims, doncs, que el Nadal hagi passat del gris al color vermell dels arbres i de la decoració.
Següent torn de paraula, Adrián Hernández.
Dues coses. Primer, felicitar la Gemma Ruiz, que he vist que sí, guanyadora. I que ja recordo que és un dels pregons més macos que jo he vist aquí a Sabadell, de que tinc ús de raó, per tant, a fer recordar. I dos, vivim en un món tan accelerat que moltes vegades, inclús amb les persones més estivades, ni esperem a dir-nos les coses, no? Les coses boniques. I moltes vegades tenim, o quan anem als enterraments, que diu, hòstia, hem d'estar aquí per dir-nos alguna cosa, o pel moment especial, com pot ser un casament, o l'època nadalenca. Per tant, com entrem en època nadalenca, jo diria, aprofitem aquests moments més pausats, més sensibles, per dir-nos les coses que potser durant l'any no ens diem. I a veure, queda feig dir-ho, però jo a les persones que estimo pràcticament ho dic cada dia, vull dir que no, això sóc molt romàntic. Per tant, a totes de la mesa, que a tots els tinc una estima molt, molt, molt especial, que passeu molt bones festes nadalenques, i als oients, doncs, que gaudeixin, i si algú m'escolta diu, pues, veritat, li diré a aquesta persona que l'estimo, doncs mira, amb això ja estaré satisfet.
Molt bé, doncs ens ho apuntem, clar que sí. Nani Valero, el seu torn.
Doncs sí, mira, ara l'Adrià també m'ha recordat que ahir Sabadell feia una passa més cap a la perspectiva feminista, cap a la perspectiva de gènere, aprovant una moció que portàvem com a Crida, en la qual doncs, vam tenir els vots favorables de tothom i l'abstenció del PSC, i que ve a reafirmar doncs, que cal tenir i avançar amb aquesta mirada més igualitària i més feminista de la ciutat. I ho diem des d'un grup municipal que som tres dones, i diria que som el primer grup municipal que no és unipersonal, que està configurat només per dones. I dit això, sí, entrem en època Nadal. Bé, hem entrat fa temps, perquè aquest Nadal és com bastant etern, no? És a dir, és bonic, sí, sí, tot el que vulguin, però hi ha una mica d'excés tant en el temps com en la inversió de diners públics destinats a un fi tan efímer. Nosaltres som més de demostrar, no?, les emocions i els sentiments, doncs, més cos a cos, més demostrant-ho d'una altra manera, i per tant, des d'aquí desitjar bones festes a tothom, amb la companyia de la gent que s'estima, i això.
Senyora Soriano.
Vam fer alguns passos feministes. Vam aprovar la moció de la Crida, que és molt important, que les revolucions comencen per aquí, per aquests passos de transformació i de posar en comú i de participar i de feminitzar l'espai. Vam continuar avançant amb el reconeixement d'una dona que per nosaltres és molt important perquè representa uns valors que són molt importants. Representa una manera de fer, una manera d'estimar la terra i el país que creiem que és el signe dels nostres temps i que ens representa i és el que volem seguir impulsant. Una persona que estava compromesa amb la societat en la que treballava, en la que vivia i en la que aportava des de totes les vessants possibles. Estem satisfets que aquesta moció es pogués aprovar per unanimitat i esperem tenir aquesta exposició aquí per mantenir la memòria viva d'aquesta i de tantes dones. I això lliga molt aquests valors d'arrelament a la comunitat amb aquest desig de festes i de bon Nadal que teníem. Hem de recordar sempre l'origen d'aquestes festes de Nadal, és un origen religiós d'una comunitat que hi podem estar d'acord o no hi podem estar d'acord, però porta associats valors com són la solidaritat, l'empatia, el compartir, que a vegades amb aquesta manera que tenim de fer tan occidentalitzada, tan americanitzada, podríem arribar a dir, a vegades se'ns oblida. El Nadal és temps de valorar, pensar, compartir, estimar i sobretot de ser solidaris.
Senyor Cortés.
Doncs seguint la línia nadalenca d'aquest minut final de glòria, diguéssim, a la línia del que ja s'ha dit, desitjar, evidentment, doncs, a companys i companyes de tertúlia unes bones festes i un bon final d'any, també a tots els ciutadans i ciutadanes que ens puguin estar escoltant, sobretot perquè el Nadal, al marge doncs, de si hi ha més o menys enllumenat a la ciutat, i de com ho gaudeixen els petits, perquè la veritat hem creat una estrella a Sabadell amb el llaminer i tot el que l'envolta, cadascú disfruta el Nadal com vol i com pot, no? I per tant desitja a tothom que el passi amb la família de sang o la família escollida, i que per tant doncs, tingui tothom un bon final d'any, una bona entrada a l'any nou, i res, que ens seguirem retrobant pels carrers de la ciutat i a les tertúlies de Ràdio Sabadell, ja a veure com encarem el principi d'any.
Doncs moltes gràcies a tots per la disciplina, hem acabat quadrats a dos quarts, que tinguin unes molt bones festes i un molt bon any també vostès, i ens retrobem a la tornada. Senyor Matas, què ha de dir? Molt breu,
No, jo volia dir en nom de tots, perquè ho vàrem dir ahir, un record al David Bisbal, al company David
Apuntat.
Bisbal, en el qual, doncs, ahir el vàrem trobar a faltar, doncs, fent-nos fotos, el vèiem a tot arreu, a tots els actes, solidaritat i una forta abraçada, jo crec que en nom de tots, a tots els mitjans de comunicació i tots els periodistes, perquè és una pèrdua molt sentida, i ahir ho vàrem ficar en valor en el ple i per això també volia dir-ho aquí.
Queda apuntat. Gràcies a tots. Ens veiem l'any que ve. Que vagi molt bé.